tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torque Lab.
Quizá a nosotros nos interesaría pararlo a veces, pero lo que no nos interesa desde luego es tener la sensación de que nosotros tenemos que tener el control. Nosotros tenemos que atacar, eso no tengo ninguna duda. Si nosotros pensamos en tener el control es un absurdo, o sea, perdón, un absurdo no, es un error. Porque al final ellos es como la horma de nuestros zapatos. Lo que tratan es de que nosotros la tengamos para apretarnos y para no dejarnos progresar. Y nosotros nuestra intención tiene que ser atacarles, no tengo ninguna duda.
La renúncia al control anunciada per Ernesto Valverde el dia abans del naufragi de Liverpool, per mi el moment més greu de la temporada, amb diferència, fins i tot més que el dia següent, i un moment que va inspirar el Ricard Torquemada a fer un especial sobre l'estil del Barça. Ricard, bona tarda.
Bona tarda.
Avui en fem un Torquelapa especial, a més, t'hem portat assistència externa.
Home, és que la necessito, eh?
Per intentar explicar què és l'estil del Barça. Però abans de preguntar-vos què és l'estil, el Joan abans deia protegir la pilota, així com a una definició. Us vull preguntar si quan l'entrenador renuncia explícitament a controlar els partits, està renunciant a l'estil o no?
Bé, aquí comencem la sessió, diríem, de profunditat. Mira, jo crec que el Joan ens ajudarà a tenir llum sobre la importància del control en la idea, diríem, no? Perquè és veritat que el futbol ha avançat, ha evolucionat, les pressions són més altes, hi ha pressions home a home, hi ha situacions constants que es troba el Barça, per exemple, de 3 contra 3 al darrere, i de dificultat per trobar un home lliure en la sortida. I clar, això també modifica, diríem que, tot el que és l'estil del Barça. L'estil, quan parlem de l'estil que va néixer amb Cruyff i va sublimar Guardiola, el futbol continua avançant i, per tant, diríem que ha d'anar evolucionant. No ens podem quedar allà on érem, perquè, si no, diríem que tot anem en contradirecció, no? I aquesta declaració de Valverde em va cridar molt l'atenció, perquè, a més, la va reforçar abans de la final contra el València, en una roda de premsa on també va parlar de Liverpool, i van parlar justament d'aquesta situació, fins al punt que va dir que a vegades jugar amb el porter significava cridar la pressió alta del rival, que era una mica el que deia sobre el control. A mi se'm fa difícil pensar que el Barça pugui desenvolupar el pla o que pugui expressar-se a través de la pilota, que és el que fa que junta l'equip i que, per tant, els futbolistes estiguin a prop, amb atacs molt curts, perquè si tu ataques curt i perds la pilota, no estàs preparat per recuperar-la perquè no estàs agrupat. Uh-huh. I ara quan Valverde deia el que hem de fer és atacar, no tenir control, perquè si tenim control fa la sensació que estem fent el que el rival vol, que és pressionar per recuperar. Però clar, sense control, si els atacs són curts, l'equip està més separat. Si els atacs són més llargs i tothom hi participa, l'equip està més preparat per pressionar. Jo sempre he entès que el control era necessari per aquesta expressió. Però també és veritat, insisteixo, que contra pressions altes t'obliga a fer atacs curts perquè els espais estan a l'esquena de la defensa rival, que et ve a pressionar a camp propi. I aquesta és una assignatura que no tinc coberta, diríem, del futbol actual, com s'ha de provar.
Jo penso que la idea i el model són perfectament vàlids. I, evidentment, els contraris intenten contrarrestar-ho. I nosaltres hem de contrarrestar en aquests contraris que intenten contrarrestar-nos a nosaltres, evidentment. I en aquest sentit, per això parlava abans dels arguments i dels criteris, que d'alguna manera és fonamental treballar per superar aquestes adversitats. Organitzar-nos vol dir organitzar-nos nosaltres per superar un contrari. En aquest cas, parlaves, Ricard, d'aquesta pressió. Una de les coses precisament fonamentals és que els nostres jugadors coneguin els diferents tipus de recolzaments. Uh-huh. Els diferents tipus de recolzaments que no necessàriament són en curt per donar una certa continuïtat o una emergència en un moment determinat quan hi ha molta pressió, sinó aquests recolzaments de tercer home, aquests recolzaments de progressió en profunditat i amb amplitud. És a dir, quan parlo de treballar aquest model, no estic parlant de treballar un sistema de joc, ni estic treballant parlant de jugar amb curt o el famós tiqui-taca que es parlava, que no té absolutament res a veure, no? Estic parlant precisament de que gràcies a aquests recolzaments i al coneixement de què tinc que fer en funció de la distància que estic a la pilota, si estic més a prop o estic més lluny, en funció de quina zona de camp, en funció de la pressió dels contraris i en funció d'aquests elements mòbils, com ens movem, com ens recolzem per anar orientant el joc, no necessàriament en curt, sinó a fora, a dintre, endavant, enrere, fer córrer el contrari, que costa, evidentment, clar, nadie dijo que seria fàcil. Precisament, doncs, si volem tenir la pilota, és molt més complicat que no tenir-la. Però és que ens toca treballar això si volem mantenir aquesta idea de joc. Si no, serem un equip més. Serem millor algunes vegades, altres vegades no tant, guanyarem, perdrem, però no donarem continuïtat a aquesta idea de joc. I això s'ha de treballar molt, moltíssim. Precisament aquesta és la meva crítica, sincerament, de que això requereix molt treball. Requereix, com deia el Pere molt bé, creure-hi. Requereix creure-hi, però creure-hi de veritat. I creure-hi de veritat, tu ja busques els arguments, ja busques els criteris. No volem solucions en els jugadors, no hem de donar solucions en els jugadors, no hem de donar el peix, hem d'ensenyar a pescar. I ensenyar a pescar vol dir que tots aquests recolzaments, tots aquests conceptes, aquests criteris, els hem de treballar en l'entrenament. Per què? Perquè els contraris ens apretaran, naturalment que ens apretaran.
Ara que pregunta, ara que es deia, el Barça s'ha de preguntar si vol ser un equip més, ara mateix si agaféssim un juvenil del Barça o un cadet i li traguéssim la samarreta, un partit entre el Barça i un Madrid juvenil, un Villarreal...
Fa una setmana els va jugar un Madrid-Barça juvenil i la pilota la tenia tota l'estona
de
blanc.
Sí, un Villarreal. Si els hi traiem la samarreta, identificaríem quin equip és el Barça?
Bueno, no, jo ara concretament no m'agradaria, en aquell sentit, fer una crítica que no em correspon a mi, no? Però, en tot cas, diria que sempre hauríem de reconèixer qui és un jugador de Barça.
Jo crec... I ara mateix ho podríem reconèixer?
En alguns moments suposo que sí, per descomptat, oi? Però no amb la persistència i no amb la convicció amb la qual aquest model ha crescut.
M'heu fugit una mica d'estudi, deixeu-me que us digui, perquè la pregunta de si renunciar al control és renunciar a l'estil... M'heu posat les bases teòriques, però no hi ha hagut una...
No, jo et puc contestar, almenys la meva opinió. A més, la puc donar tranquil·lament, no? Primera, per l'experiència que he tingut, he vist néixer i créixer tot això, i a més, perquè hi crec, perquè realment hi crec. Jo penso que no hem de renunciar, en cap moment hem de renunciar a tenir la pilota. Evidentment, hi haurà situacions en les quals, doncs, situacions extremes en les quals, diguem, entre cometes, has de renunciar a la pilota, no? Però no, en absolut, que tot això sigui una idea d'equip, no? El nostre equip vol la pilota. Vol la pilota perquè, per un concepte que pot semblar molt infantil, que és que volem disfrutar. Si tenim la pilota, disfrutem, i si no la tenim, només correm. Correm i patim.
Ja, però Joan, ara faig una mica d'advocat del diable, però si el rival et pressiona molt a dalt i els espais són a l'altre camp, clar, tu hi ha un moment en què on has d'atacar l'espai és allà, no al teu propi camp, i que moure la pilota allà és una zona de risc, no et permet avançar. Una altra cosa és quan pots instal·lar-te a camp rival, no?
Sí.
I això, jo crec que aquest és un problema reincident que es troba al Barça actual. I quan dic el Barça actual, dic el Barça dels últims anys. Això es pot resoldre a través de la passada? O hi ha un moment en què s'ha d'atacar i, per tant, si els espais estan allà, s'hi ha d'anar?
No, home, evidentment no tot ha de ser el passe curt i en el teu propi camp, evidentment. El Ter Stegen és un porteràs i en aquest sentit ens dona molta vida en aquesta sortida de pilota i no necessàriament sempre juga a primera línia, juga a segona línia i fins i tot a tercera
sí,
línia.
Sí, i tant.
I això no és el patadó ni és no voler la pilota, al contrari. El que passa és que s'ha de preparar, s'ha d'entrenar i a partir d'aquesta situació, evidentment, doncs, trobar un tercer home, trobar una ajuda i mentre es produeix aquesta ajuda l'equip va pujant, és a dir que sí que hem de aconseguir sigui jugant més en curt o sigui jugant més en llarg, hem d'aconseguir que l'equip estigui junt.
Aixafar una mica el rival i poder traslladar el partit
perquè
a l'altra
sí
banda.
Que, sabem positivament que la pilota la perdrem. Més tard o més d'hora, pràcticament segur que la perdrem, a mesura que ens anem acostant a la porteria contrària. Però l'important és, primerament, perdre-la quantes menys vegades millor, quan més a prop de la porteria contrària millor, i quan més junt estigui l'equip, millor.
Escolteu, ara que ha sortit el nom de Neymar, que el Garriga l'obsessiona, el Ricard Torquemada, Joan, té una obsessió que és que el trident desnaturalitza. No ho dic per Neymar, és igual el trident amb qui sigui. És difícil jugar junt, que la pilota sigui el fil conductor de tot, quan la teva alineació el que suggereix és verticalitat?
Deixa'm matisar,
dir res que no... Sí.
No, el trident autosuficient, que li dic jo. És a dir, una cosa...
Sí, amb Neymar.
Bé, amb Neymar, o no, o Benzema, Bale, Cristiano. És a dir, quan dic que tres futbolistes que estan preparats per marcar diferències des del punt de vista individual i que miren la porteria rival. Aquí hem tingut tridents que jo crec que han trobat la química adequada perquè hi ha hagut jugadors que van a l'espai i són receptors, un fals nou, o sigui, hi ha moltes maneres d'organitzar l'atac. Però si ho diem allò a l'engròs, tres bèsties, jo crec que tres bèsties desnaturalitzen l'equip perquè la pressió ja no és la mateixa i perquè quan reben els davanters, en lloc de mirar els migcampistes i trobar-se, miren la porteria rival. Aquest era el matís sobre el trident que jo entenc que proposa això.
Home, jo particularment penso que els grans jugadors mai s'obren en un equip, per descomptat, i el tridente que dieu, Neymar, Messi, Suárez, és un trident espectacular. I és lògic que des de la perspectiva de l'entrenador intentis que la pilota els hi arribi com més bé millor, o dit d'una altra manera, que siguin ells els que tinguin que decidir moltes de les situacions. Jo recordo una conversa amb el Pep que em deia, m'interessa molt la sortida de pilota perquè... i que arribin el Xavi, en el Messi o en l'Iniesta. Quan els hi arriba amb ells ja estic tranquil. El qual vol dir que, clar, els grans jugadors fan diferent a un equip. Però sí que estic d'acord amb el Ricard de que és més important, diguem, l'equip i la idea conjunta, en aquest sentit, que massa individualisme en moments concrets, encara que siguin molt bons. Per què? Perquè aquest joc concretament nostre, no estic parlant d'altres estils de joc, però el nostre necessita que tot l'equip ho entengui i treballi en aquest sentit. No estic parlant de que hagin d'un treball físic, però sí que tot l'equip entengui a què estem jugant.
Ha tornat a sortir el nom de Guardiola i això m'ha fet pensar... Va haver un moment d'aquest estiu que semblava que Valverde no continuava, finalment no ha estat així, i el dubte i la reflexió que feia molta gent és, si no és Valverde, qui? Vull preguntar al Joan i al Ricard, parlant de l'estil, quins entrenadors veieu clarament que van en una línia similar ara mateix? Perquè, per exemple, Klopp no val. 1-2-3 responde otra vez perquè juga una altra cosa. És més, n'hi ha algun?
El Joan en coneix més que jo.
No, perquè tampoc estic massa al corrent en aquest sentit. I jo sempre he defès que hauríem de tenir una escola d'entrenadors nostra pròpia perquè... per més
pròpia
que
del Barça, entenc.
Sí, perquè...
No anem bé amb això.
No, està claríssim. Perquè és diferent, la nostra manera de jugar és diferent. I com que és diferent, necessitem que qui dirigeix tot això... estigui perfectament alineat amb aquesta idea. I trobar fora... sí, és possible. Per exemple, Quique Setién és un entrenador que fa jugar molt bé als seus equips, no? I segurament que en trobaríem d'altres, perquè hi ha grans entrenadors, no? Però és que estem jugant, o volem, o hauríem, crec, de jugar a una cosa diferent. I quan ho hem fet, hem sigut diferents. Però aquí hi havia la banqueta. Clar, hi havia una persona que coneixia molt bé tot això. I crec que si volem jugar a el que hem jugat, necessitem algú que realment estigui alineat amb aquesta idea.
Està deixant ensorrat, El Kubo aquest serà el pròxim Messi. Tenim una escola d'entrenadors.
No t'ha dit el nom, però n'hi ha.
Qui?
Jo que sé, Òscar García, per dir-te un. Bé,
home, sí, si el... el que passa, no l'he vist dirigir al màxim nivell.
Bueno, perdona, tampoc ha estat entrenant a la penya bufanda, l'Òscar.
No, però... Ah, no, ho dic amb tot el carinyo per l'Òscar.
I el Pep havia entrenat amb un tercera.
En el seu moment...
És que, això és creure-hi. O sigui, del que, quan jo et parlo de creure, parlo d'això. Quan abans parlàveu del trident, per mi, hòstia, qualsevol entrenador, qualsevol president, qualsevol seguidor vol els millors al seu equip. Però aleshores estàs posant per davant l'efectivitat o la davantera del sentit de l'equip. I si a més aquest trident, com deia el Ricard, és de bèsties, allí no treballa ni Déu. I això vol dir que els altres 8 han de treballar tota l'estona. Per tant, estàs posant tot això per davant de la idea i del que tu creus que ha de ser el teu equip. I l'única pregunta que jo volia fer és si això no va començar a passar amb Luis Enrique, quan ens vam oblidar de la pilota i vam començar a mirar les porteries i les àrees.
Sí, la diferència, Pere, i això ho diré els cops que faci falta, Luis Enrique no té res a veure amb Guardiola.
No, és una pregunta.
Però jo a Luis Enrique no el vaig veure especular mai amb un marcador. I això, els últims 2 anys, ho he vist un cop darrere l'altre.
No, però jo no
però sí que és veritat ni... que jo crec que amb el Barça de Luis Enrique diríem que l'equip deixa de gravitar al voltant del mig camp i passar a gravitar al voltant de la davantera, no? És a dir, si ens imaginem com un element sòlid que tingui 2 bandes i que tingui una zona central, estarà equilibrat si aconseguim reposar el pes de l'equip al centre, i en aquest cas el pes de l'equip estava a la davantera. Però era l'equip del trident i el triplet, i l'equip del trident i el triplet justament treia pit, perquè era l'equip del trient i el triplet. A mi, Luis Enrique em va dir un dia que ell en aquell equip se sentia que el que feia era compensar l'excés de talent, intentar equilibrar l'excés de talent. I ara deia el Pere, feia un exemple, però tant ofensivament com defensivament. Insisteixo que quan Neymar, Messi i Suárez reben la pilota, i en aquella època encara més, no necessiten tenir ni un 3 contra 2 ni un 3 contra 3. Ells en un 3 contra 6 es veuen capaços d'atacar la porteria rival i la pilota ja no torna. Tenien, perquè a l'època Xavi i Iniesta, on Messi tenia el magnetisme, era al mig camp, no a la davantera. A la davantera tenia jugadors que li donaven, com Pedro, moviments a l'espai i, per tant, recepció, jugadors com Eto'o, quan jugava a la banda, que li donava moviments a l'espai i, per tant, recepció, i el Barça jugava amb el fals 9. Però Messi, el magnetisme i on buscava les superioritats numèriques, era amb el mig camp. Quan arriben Neymar i Suárez, això canvia, perquè Messi mira enrere i enrere no té el mateix magnetisme, parlant del Barça de Luis Enrique, que té al davant, i prefereix associar-se amb Neymar i Suárez i mirar la porteria rival i simplificar, que no associar-se amb Rakitic i qui més hi havia aleshores d'interior, perquè Xavi no...
Iniesta.
Bé, amb Iniesta encara, però Rakitic i Iniesta, o sigui, amb Rakitic ja perdia una pota. Però és que si parles amb Luis Enrique, et dirà que Rakitic li servia per ajuntar l'equip quan atacaven les tres bèsties, perquè Xavi i Iniesta no eren capaços de, com que els tres davanters miraven la porteria, d'aconseguir equilibrar les distàncies, perquè ja al moment no era de tenir la pilota i expressar-se a través de la pilota, sinó era la d'atacar la porteria el més aviat possible. I jo crec que aquest equilibri de pesos és el que marca una mica l'expressió col·lectiva d'un equip.
De l'equilibri de pesos anirà l'última pregunta al Joan Vila. Si l'equilibri de l'equip no gravita sobre el mig del camp, és molt difícil que ens acostem a l'estil?
Sí, jo crec que sí. Sempre parlem, aprofundint en aquesta idea, de quatre parts en el camp, no? Dues parts en el nostre camp i dues parts en el camp contrari. La base del nostre futbol és el domini d'aquesta zona C que en diem de control, que és entre mig camp i l'àrea contrària. El control d'aquesta zona és fonamental perquè és la que junta l'equip, és la que la segona línia que ajuda a pressionar, evidentment, quan hi ha una pèrdua de pilota, és la que fa circular la pilota i la que fa córrer el contrari. És a dir, crec, per dir-ho d'alguna manera, és una expressió que utilitzàvem molt sovint amb el Paco, no? Nosaltres necessitem viure en aquesta zona. Els altres equips hi passen. Nosaltres necessitem viure-hi. I això ho hem fet, i ho hem fet molt bé. I crec, sincerament, reconeixent la immensa qualitat d'aquests grans jugadors, que això és possible perfectament, i que és perfectament treballable.
I que hem de tenir un entrenador que hi cregui.
Perquè, a més a més, hi ha una cosa, m'agradaria, doncs, recalcar-ho molt bé. Se'ns ha reconegut, se'ns ha admirat, precisament per aquest joc, no per, no tant per als títols o per les coses que hem aconseguit, sinó per la, per com ho hem aconseguit. I això ho sabem tots. Què és més complicat? Segur, segur. Però jo penso que tenim una responsabilitat i un compromís. Totes les persones que d'alguna manera hem tingut o tenen responsabilitat en el Barcelona.
No sé si hem aconseguit sistematitzar què és l'estil del Barça, però sí que ens hem quedat amb algunes idees, algunes preocupants, i una que m'apunto a la llibreta, la zona C, que és on hem de tenir el pes, i que en els últims anys, a mi en el cas del Barça, em sembla que és la zona 0. Però...
Mira, a la zona C tenia la pilota Espanya, quan Fornals ha fet un excel·lent gol amb un xut fora de l'àrea al minut 88 de partit, el jugador del Villarreal, que ha marcat aquest 2-1 davant Bèlgica, un gol molt important i molt celebrat, i perquè això els permet continuar tenint opcions en aquest europeu.
I no només aquí, sinó que si no arribes a semifinals no vas als Jocs Olímpics.
Exacte, per tant... deixa'm dir que prèviament... Bèlgica havia tingut un parell d'oportunitats sí. de contracop per acabar de resoldre el partit, però no ha estat encertat.
Jugar Boateng a la davantera de Bèlgica, tot i que ara tenen una falta bastant perillosa. Joan Vilà, m'ha fet molta il·lusió que vingués. Ricard Torquemada, gràcies per intentar ajudar-nos
a vosaltres,
explicar què és l'estil. Farem una pausa. No, gràcies a vostè.